Les 10 del vespre d'aquest ja dilluns, dia 20 de gener de 2025. Això és el micro de nit, quan ja són les 10 del vespre. I aquí els estem fent companyia en aquest nou programa, aquest segon d'aquest any que acabem d'estrenar, com és el 2025. Aquí som els del micro de nit, aquest programa que el podeu escoltar pel 107.5 de freqüència modulada al Gironès i també tota la gent que n'escolteu per internet a www.radiovilabrareig.cat. Això és el micro de nit, el magazín de Ràdio Vilabrareig. I un minut que passa ja de les senyors horàries de les 10 de la nit. Finestres, què tal? Bona nit.
Bona nit, una mica fresquets, no?
Ja però està, bé. El que sí. Ens agrada el fred ja ens agrada,
sí,
això.
Sí, jo prefereixo que la calor. No, vols, la calor m'imatueix molt, eh?
Preferim això que no per les temperatures elevades. Jo sí, mil jo vegades, jo mil sí. Vegades. Fins a quin programa ens toca avui, el 20
doncs,
de gener?
El 723.
Molt bé, 723.
Déu-n'hi-do, allà on som ja, eh?
I no sé què tocarà avui, si toco una sopeta, que ve de gust...
Bueno, he tingut diverses opcions, però al final he pensat, us agradaria fer una lasanya, però diferent? Una mica així a lo pobre?
Sí, per què no?
Farem una lasanya, però amb patates. Mira, una versió diferent i que no costa molts diners. Fàcil de fer. O sigui que avui... farem una lasanya.
Molt bé, doncs una lasanya és el que farem d'aquí uns minutets. Jaume Vilata, què tal? Bona nit.
Mira, m'he tallat la llengua perquè he pensat a veure si avui puc aconseguir
sí?
No parlar abans de que em toqui, perquè sempre sóc així.
No, però en principi hauríem de fer-ho així, fins que no esteu presentats. Aquí,
bueno, per això he fet aquest exercici. Me n'he sortit a dures penes, però bueno, perquè la Fina anava intentant estirar la llengua a veure si us agrada, si no sé què.
Jo et mirava dient, us agrada?
Jo li anava dient que sí, però sense la veu.
Perquè com que moltes vegades sí que m'ho digueu, doncs això...
Sí,
jo...
sí, ja, però avui com que aquesta configuració que tenim aquí a la taula és una mica especial, que us la comentarà en Didac, suposo,
sí.
Doncs això, doncs que... que avui fem un sí, conjunt una mica especial.
Una mica estrany.
Hi poso una mica de suspens, eh?
Sí, sí.
Però us n'entrareu d'aquí res.
Vale, vale.
Què porto jo avui?
Doncs, no ho sé.
Els ous d'en Bamba.
Recordar això, esclar, que ja no es diu dos i dos són cinc, sinó els ous d'en Bamba.
Els ous d'en Bamba,
vale, sí.
Molt bé, doncs això serà avui en aquest programa una mica més relaxat i ara sabreu per què, perquè el que ens tocaria saludar és en Gerard, que avui en Gerard malauradament no ens pot acompanyar, esperem que el puguem tenir la setmana que ve, per tant, fem la volta i ens anem amb en Josep Aribau.
Bona nit. Va sortir un tema l'últim dia, que era allò de les festes, passar el Nadal a les trinxeres, i no sé per què al marxar d'aquí se'n va anar el
Sant al cel.
Sí, el Sant al cel.
I mira que t'ho vaig dir, que s'havia de fer.
Sí, bueno, ja ho farem, no et preocupis. Però em va sortir un tema molt, molt interessant.
Més interessant que aquest.
Sí, perquè ens toca més de prop. L'altre és una miqueta més llunyà, però vull dir que aquest ens toca més de prop. Perquè... evidentment aquí durant la Guerra Civil el Nadal no es va celebrar mai a les trinxeres, però hi ha una cosa que va sortir, que era els noms que hi ha un poble a la província de Sevilla que cony, es diuen Japó, que hi ha molta gent que es diu Japó.
Japó.
Que no és sí. Japó.
O sigui, Japó dit des del català, Japón. Però es diuen Japó.
Japó, Japó.
Ah...
Japó.
Japó.
Ah. I llavors va dir, i d'on cony
no seria jamón?
No.
Seria més lògic, no?
D'on ha sortit això? D'on ha sortit això? I bueno, pues, vaig buscar-ho. Tenia una lleugera idea, però llavors dic, bueno, ja posats a fer, busquem una miqueta més d'informació i explicarem una mica el per què.
Molt bé.
Vinga, doncs.
Doncs tot això i molt més, avui que és un dia... mogudet, perquè ja ho saben que avui el president Trump, des de les 6 de la tarda, sí. Aquí a hora catalana, ja ha estat anomenat nou president dels Estats Units.
Hem dit d'abans de començar que ho deixaríem així perquè això, de bones a primeres, no cal comentar res del que ha passat aquesta tarda. O sigui que
ja ho anirem veient. Ja ho anirem veient.
Que ve, sí.
Però ha estat d'arribar i ha començat a firmar cosetes. Vull dir que...
Ja, bueno,
però... ja anem per l'idea.
Però
ja.
Monta, només per el que he sentit aquest dematí, que encara no havia començat, resulta que munten un espectacle d'aquells que s'hi apunta tutti quanti i resulta que llavors els hi fot una nevada que els deixa mig enterrats i ho han de suspendre.
Menys 13, menys 13 graus.
Ho han hagut de parar-ho tot i la
els
gent
hi convenia
tot cap a casa.
Eh?
O sigui
ja els
que,
hi convenia. Vale,
això és una mica
és començar malament.
El que li dona... el karma en aquest sí, senyor sí, perquè és
començar malament.
Sabeu que és negacionista del canvi climàtic.
Sí, vol dir que és com un bloc de gel.
La,
no?
la llàstima és que en vez de caure'ls i només 15 centímetres de neu, no els hi hagi caigut un metro i mig. Quan...
Potser s'haurien escabullit primer, no?
No, perquè ell ja haguera quedat tancat a dintre el Capitoli, esclar, així ja per bona, bueno, bona temporada. Bueno, bueno, ja veurem el que passa.
Molt bé, doncs n'estarem ben pendents del que anirà passant al llarg d'aquesta setmana, recordin que ja són 6 minuts els que passen de les 10 del vespre i que avui és dia 20, Sant Sebastià, eh? Sant Sebastià.
Sí, és la setmana dels barbuts, eh?
La setmana dels barbuts, que en principi diuen que és la setmana que hauria de fer fred, de veritat.
Sí, ja en fa, n'està fent.
I avui també un dia molt especial per la gent de Tossa, eh? Ja ho saben, amb aquella caminada.
El Pelegrí, no?
El Pelegrí.
Sí, doncs pues avui quedarà una mica...
Sí, garrativats, que es diu.
Garrativats. No arriba a Vilabrés, però se'n va cap a Santa Coloma i així.
Sí,
però...
sí, bueno, sí, també és un lloc que normalment... Sí. Sí.
De tota manera, abans d'ahir hi havia un llençol blanc al dematí,
sí,
que semblava allò nevat, eh? Vull dir que un dia apretat, eh? Però toca, toca.
Home, sí, sí, home, clar, que toca. Sí, és que això ho ha de fer fins...
Això ho ha de fer pels fruiters.
Desembre, gener, febrer, fins al finals de febrer.
Sí.
Principis de març.
Hauria de no parar de fer fred.
Ja.
Per als fruiters.
Fruiters per tot,
plat,
sí, sí,
per moltes coses.
Sí, sí, sí.
Perquè si ens va fent el tonto i ara diuen que pujaran una mica algun dia, després baixaran...
Els arbres floreixen, clar, no saben què es pesquen, no?
Per favor, els desorientem a tots.
Sí, sí. I ara que parlem...
Bueno, els arbres i nosaltres.
Sí, sí.
Ara que parlem de sants, permeteu-me, avui, com deia, Sant Sebastià, i també aquesta setmana també hi ha un sant important per la gent que ens agrada, en aquest cas, la comunicació, perquè divendres, dia 24, Sant Francesc de Sales, que és el patró dels periodistes.
Ah, mira.
Bé, tu.
Sí. Vull dir que també és un dia especial.
Una cosa nova que sabem.
Sí. El
dia 24 dels periodistes i també dels escriptors, que també és molt important. Sant Francesc de Sales, que va ser un sant de Savoia i bisbe de Ginebra, com dèiem, patró dels escriptors i també del que ens pertoca, com és els periodistes. Fet aquest petit incís, 5 minuts que falten perquè ja siguin un quart de 11 del vespre, anem de pet cap a la cuina.
Doncs sí, farem una lasanya que no us haureu de gastar molts diners, ni és massa complicada de fer, i que surt bé allò per arreglar moltes vegades has de un sopar.
Però és una lasanya de debò o és una pseudo-lasanya?
És una versió.
Ah, la que estem fent ara és imaginària, perquè no la veiem.
No, però...
però
és una,
les instruccions...
Per tant, no és de debò, és imaginària.
És una versió de la lasanya. Llavors, en lloc de fer servir les plaques de pasta de lasanya, farem servir una cosa tan bàsica com és la patata. Eh?
Substituiríem
les bases de...
El blat, diríem. El,
sí, la fècula.
La fècula, no.
La fècula és la patata.
Exacte, substituiríem el gluten...
El gluten per la,
La patata, sí, que és més aviat sense gluten. Eh?
Aquesta patata l'hem de treballar d'una manera especial. Primer de tot, l'heu de tallar molt fina, si teniu una mandolina, millor. Eh? La talleu molt fina a rodanxes.
De moment crua.
Crua. Pelada i crua. I la poseu en remull, coberta d'aigua, més o menys una hora. I ella deixarà anar tot allò espès que treu la patata, aquella fècula. Passada més o menys una hora, que la podeu tenir a sobre el fogons o la podeu tenir a la nevera, agafeu draps de cuina o paper de cuina i la poseu tota, sense posar mai un tall sobre l'altre, sinó tota escampada, però ben seca. L'heu de secar molt bé. I començarem a muntar la lasanya i us diré què haurem hagut de comprar. comprarem pernil dolç o de petxuga de pavo, el que us agradi més, tallat també a llesques primes, i també formatge d'aquest que va bé per fondre, com per fer els planxats, que diguem, no? Mm. I començarem a fer les capes. Al fons de la plata posarem una capa d'aquestes rodanxes de patata ben seques, a sobre hi posarem les llesques de pernil dolç, i a sobre del pernil dolç hi posarem les llesques de formatge. També haurem fet una beixamel no massa espessa, que quan acabi la recepta us diré com faig jo la beixamel, per si no l'heu fet o per si no ho teniu present, sapigueu com. N'hi posarem un fil de beixamel, no massa, perquè això ja fondrà. Tornarem a fer una altra capa de patates i el mateix, muntarem igual el pernil dolç, el formatge, i sempre acabarem amb el formatge. I llavors sí que a sobre hi farem una capa de beixamel com Déu mana.
L'última, l'acabat.
Exacte, vosaltres si heu fet servir tres patates o el que veieu per la vostra plata, doncs acabeu amb una capa de beixamel, formatge ratllat, i jo hi poso unes petites boletes de mantega sempre, i cap al forn. La tindreu fins que veieu que ja es veu, va bullint, va fent
xup-xup
i va quedant daurada. I aquí teniu la lasanya de patata i pernil dolç, que la veritat és boníssima, eh?
Li hauríem de posar un nom, amb aquest plat, perquè quedés bé, que acabés de quedar bé.
Sí,
que
perquè jo li dic
mil fulles.
Jo li dic la lasanya pobra, jo li dic.
Bueno, no és ben bé pobra.
Tampoc
veure,
és tan
no
pobra,
és que sigui
no?
pobra, perquè hi ha lasanyes que, perdona, hi ha lasanyes que
deixem una,
sí. Que els hauríem de...
Bueno, sí, perquè n'hi ha que porten carn picada poca i posen molt de pebrot, molt de tomata, moltes històries.
Bueno, vull dir que són venjances.
Sí.
Hi ha lasanyes, sí, que són venjances.
No ho sé, jo li
I
dic...
si això que ens estàs dient està ben fet, ha d'estar boníssim.
Està boníssim.
Què vols
està
dir
boníssim.
Que són venjances, Jaume?
Bueno, perquè hi ha lasanyes que no s'haurien de dir lasanyes.
Sí,
no sé.
Que són una imitació.
Que no es poden menjar.
Sí, no.
Que has d'anar ràpidament cap al lavabo, no?
No. Em refereixo a això de gust, de farina,
sí.
De qualitat,
una mica d'herbes, sí, i para, sí, de comptar.
No,
perquè
si
una lasanya sigui ben equilibrada ha de portar... té molt de feina.
I tant.
Perquè la lasanya, sí, si et passes una mica de la consistència del farcit, entre parèntesis, se t'escaga tota quan,
sí, quan la talles.
Si la cocció de les làmines no és lo suficient al punt,
queden dures.
Bueno, és difícil.
Sí, sí,
una lasanya,
sí,
és difícil.
Sí,
és molt més fàcil uns canelons que una,
sí,
lasanya.
Jo també l'he fet quan la meva neta gran va tenir una època que no menjava carn, li feia d'espinacs i xampinyons.
Bueno,
i també quedava
una altra variant.
Sí, sí, sí. Però bueno, aquesta de patata, doncs, allò que diguem, et treu del pas. Bé, la beixamel, tal com us he dit. Mireu, jo agafo un cassó o una cassoleta i poso un tros de mantega, i amb allò de desfer, amb allò aquell estri que va bé per desfer la, quan fas crema catalana, o que, sabeu allò que va, que està, són varilles?
Sí,
doncs,
sí, el batedor.
Amb allò ho vaig remenant i veureu que la mantega comença a voler desfer. Llavors hi tires un parell de cullerades de farina de cop, i continues remenant, perquè aquesta farina l'hem de coure, no ha de tenir gust de cru. La aneu remenant, i ja veureu que ve un moment que es vol desenganxar del cassó. De moment sembla que s'enganxa. És el moment de tirar-hi la llet. Jo ho faig en llet. Hi ha gent que ho fa en caldo, però jo ho faig en llet. Aneu remenant, hi poseu la sal al gust, i poseu una mica de nou noscada, ratllada, que a mi m'agrada molt, i no saps ben bé de què trobes el gust, i ho vas remenant, i allò que bulleixi, no sé, 2 o 3 minuts, perquè es cogui tot, saps? I ja tens la beixamel, ja la pots tirar sobre de la lasanya, hem dit una mica pel mig, si voleu, entre capa i capa, perquè ajuda a ser més fluida, i res, tampoc no és difícil fer una beixamel.
No, i a més té l'avantatge de la beixamel, de que quan
lliga,
vas tirant la llet, que jo ho faig...
Has de
poc
remenar
poc,
sense parar.
O sigui, jo el que faig és tirar llet i
remeno
però no tota la llet, eh?
No.
En tiro una part. Una part.
I quan
s'ha integrat, vaig fent. Sí. I pots parar al moment que vulguis. Si vols beixamel per fer croquetes, la fas més espessa.
Espessa.
Si la vols una mica pels canelons, que a mi m'agrada una mica clara,
en aquest cas també la fas un pèl no massa espessa.
L'avantatge és que pots parar allà on vulguis.
Sí, sí. I ves, això sí, has de remenar una estona, però qualsevol cosa que facis, has de remenar.
I a la beixamel es pot innovar també, perquè hi podeu posar, mireu, moltes coses.
Moltes.
Aromatitzants. A part de la nou moscada, que hi queda molt bé.
Jo a mi m'hi agrada molt.
Hi ha altres històries, sí, també hi pots posar una mica de formatge, d'aquell que es fon tant.
Sí, jo a vegades n'hi poso, eh?
Bueno,
depèn...
Moltes coses, la pots fer més salada, menys salada.
No, jo veus, això sí que m'hi miro. A casa meva sempre tot és fat.
Bueno,
si no, la pressió fa allò, sabeu? Sí, sabeu què fa la pressió?
Sí. Se'n va... Hi ha gent que la té baixa,
per les terres d'Úbeda.
Ens quedem una mica més a la cuina. Donat que no hi ha en Gerard i hem de fer alguna cosa per omplir el seu espai, no l'omplirem de coses a la babalà, que
en
diuen. Però se m'ha acudit, quan has dit que feies aquesta lasanya amb capes de patata,
sí,
i que les llescaves amb una mandolina fina,
sí,
i crues.
Sí. Sí.
Hem de pensar que la patata millor... I ara aquí no té res a veure amb això que has dit tu, eh? Però si algú se li acudeix menjar patata crua, que no ho faci.
No, és verenosa.
Veure, ja recomanen patates crues...
No és digestiva.
Exacte, ja recomanen patates crues per segons quines dolències, perquè
sí,
ja hi són.
Però no,
vull dir que no és que no es pugui menjar i que us vindrà... Però interessant que no. Per el que deia la Fina, perquè...
És indigesta,
la patata
primer de tot.
I la... Esvergínia?
Tampoc, crua no,
albergínia.
Tampoc crua no.
Tenen un compost que es diu solanina,
sí.
Que aquest compost té l'avantatge de que amb el calor es degrada i
en canvi en cru no.
Però en canvi en cru hi és allà, i és tòxic.
En canvi pots menjar el carbassó cru...
Sí, moltes altres coses te les pots menjar crues.
Us volia explicar que aquestes patates, que posades així una hora en remull amb aigua i després ben seques, la meva cunyada gran després té la santa paciència d'agafar una cassola fonda amb oli calent i les va fregint. I riu-te'n de les de xurreria i de les de tot. Aquestes llesques fines de patates.
A part de l'art de fregir patates,
és un art,
perquè hi ha tantes maneres de fer-ho.
Sí, sobtades,
que queden diferents unes de les altres. El ventall de les patates és impressionant.
Doncs ella fa això,
hi ha una cosa,
fa una plata d'això i saps què li passa, que no li arriben a la taula, perquè tots els que volten per allà van picotejant.
No,
són boníssimes.
El de la patata té la seva gràcia. I jo recordo casa meva, quan jo era jove, que els meus avis i els meus pares tenien un bar, les patates es fregien, no es anaven a buscar el freger, es fregien a
casa. A casa, sí.
I jo em havia fet. I el text, i el que era més primordial, que em havia dit que l'avi era... Quan les estaven vies tallades amb mandolina, que les vies que es tallaven amb sense... També se'ls hi treia la pell. Vull dir,
sí, pelades.
Pelades.
Sí.
I llavors, dintre un cossi ben gros d'aigua, i anar-les remenant allà dintre...
Perquè perden aquella fècula.
Remenant, amb aigua corrent, perquè anés marxant.
I llavors tota queden cruixents d'una manera boníssimes.
I llavors les agafaves, les ficaves dintre un lloc que s'escorressin ben escorregut.
Sí, ben escorregudes. I a l'oli.
Me'n recordo que teníem una perola que devia fer un pam de profunditat, que hi havia cabre 30 o 40 litres d'oli, que anava un gasoil, fotíem foc a sota, i quan veies, agafaves una d'això i... Tiraves una patata
i
sortia rebotida l'aire.
Ja podies posar.
Però ara
et diré una altra cosa. Compte amb aquest oli de fregir.
Sí.
Tingueu molt de compte. Perquè si són olis d'aquests vegetals, sí que els pots, hasta inclús el d'oliva, el pots guardar i el pots fregir alguna altra vegada, però no us passéssiu fregint masses vegades amb el mateix oli. Saps què passa?
La raó, digueu-ens, senyora Estevez, la raó.
La raó és que s'oxida i llavors et pot fer més mal que bé.
Que bé.
I també quan
colat, el guardes colat, no el llançaràs, lògicament, perquè, esclar, per fer patates fregides en necessites molt.
Sí.
Ha de cobrir.
Sí, sí.
Però, esclar, fer dos o tres fregides, jo no el guardo més, cap a la deixalleria.
Doncs jo em pregunto, allà on fregeixen patates, que és en els llocs de restauració, quantes vegades el fan servir?
No,
perquè,
ho sabem.
Clar, no crec que el canvin cada dos fregides.
El deuen canviar cada any, és a dir, el dia 1 de gener, vinga, toca canviar
allò de les fregidores que hi havia abans, que el meu home anava a fer reparacions anys enrere, i quan una fregidora s'espatllava, quasi no la podien arrencar d'allà on estava, dels restaurants. Per què? Perquè havien fregit i fregit i l'oli anava vessant i allà estava aquell oli.
A veure, jo m'has fet pensar ara en les cafeteres d'aquestes italianes.
Sí.
N'hi ha que diuen que no es tenen que rentar, que tenen que anar aguantant aquell gust de
sí,
del cafè.
Bueno, amb la...
Llavors,
això
m'ha fet pensar una mica.
Això tenen raó, perquè passa una cosa. Si la renta és ben rentada, quan hi torna a entrar aigua i és aigua calenta, el que agafa és gust de l'alumini.
Ah.
I llavors el cafè té gust d'alumini.
Ah.
És de deixar.
En canvi,
si li deixes que
guardar aquella capa...
La capa, llavors ja tot és cafè.
I quan sigui massa, canvies la cafetera, no?
Exacte. No,
home, tampoc...
La poses al rentaplats i una vegada cada mes i ja està. Escolteu una cosa, les patates. I acabarem aquí, si voleu, a la cuina. I sortirem cap al menjador. A veure què hi trobem. Ara farem una mica de picada d'ull a la història. Parlant de patates. Us penseu que les patates hi són sempre aquí? Hi han set sempre aquí
no.
A Catalunya?
No.
Quan venen? Quan fa que tenim patates?
Les patates venen d'Amèrica.
En Colom les va portar?
Venen d'Amèrica.
Sí.
Vull dir que, teòricament,
diuen.
Aquí a Europa...
Vinga, que jo tinc la dada, eh?
En Colom diuen que les va portar... Han d'arribar aproximadament a principis de 1500, perquè tampoc van arribar al primer viatge, ni molt menys.
Ah, bueno.
No d'això.
Els espanyols les van conèixer efectivament al segle XV.
Així és, 1400.
1490.
Això va ser quan van arribar d'Amèrica l'expedició espanyola dirigida per Cristóbal Colom.
Veus? Sí.
Per mandat dels Reis Catòlics,
sí.
Isabel de Castilla.
Sí.
I Fernand.
Es deia Isabel.
Sí.
I en Fernando... D'on era en Fernando?
D'Aragó.
Era el catòlic, diuen.
D'Aragó.
També van dur.
Van trobar aquest estrany tubèrcul, que ara també trobem tubèrculs molt estranys que venen, que s'estan posant de moda.
Sí.
Que sortia sota terra.
Sí.
Després els francesos, el que van veure era que hi havia una cosa que no era sota terra, però de la patata, però que sortia per dalt, que era la flor que la tenen al seu escut, és la flor de lis.
Ah, mira.
La flor de la patata sabeu que és blanca i és molt delicada.
Però sí que ells en diuen pom de terra, perquè és poma de terra, però també van dur les tomates, van portar el blat de moro,
va arribar molt de cor, però vull dir que la patata aquí no sé què menjava en aquell temps, abans del segle XV.
Potser
moniatos.
Cereal.
I bevien matar algun porc.
Home, a veure, suposo que més d'un anava a la cassola, i vull dir les gallines i tots els bitxos que ja corrien per aquí.
Però per acompanyar, que sempre fem, us hi fixeu que l'acompanyament ens tirem molt cap a les patates,
Hi ha molta patata.
De diferents maneres.
En canvi, per exemple, a Àsia, tota la cuina sempre va acompanyada d'arròs.
Sempre.
Sí. Perquè és el que
tenen. I arròs blanc,
Sí, a més, normalment arròs blanc. Sí. I en fan algun de diferent, però vull dir, bàsicament...
Bueno, el fan amb verduretes.
Per acompanyament és arròs blanc. Que a més els saben fer, són arrossos llargs, són diferents dels d'aquí.
Diferents, la cocció i tot plegat.
És completament diferent.
Doncs va.
Portem un hectòmetre, Didac,
Sí,
un hectòmetre.
Pràcticament, falten 5 minuts perquè siguin 2:15, per tant 25 minuts els que passen ja de les 10 del vespre. Avui si s'acaben d'incorporar ja veuen que no hi ha en Gerard, per tant en Gerard avui ens el saltem. I anem cap a la secció del Josep Aribau en aquesta mitja hora llarga que ens queda de programa de Micro de Nit d'avui dilluns 20 de gener de 2025.
Bueno.
jo aquesta sintonia la baixo mai, ja ho sabeu, que sempre espero un meteorit.
Sí, sí, fa el xum, aquest final. Queda
com una bomba,
sí,
no?
Sí, sí, queda una d'això. Pues, Japan.
Japó.
El cas aquest de que, Japó, de que hi hagin gent d'Andalusia que es diguin Japó.
Pues... I s'ho diuen de cognom?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí, sí.
Això no ho havia entès jo.
Sí, sí,
pensava
sí.
Que
o sigui,
era...
trobaríem un Alejandro Japó.
Sí, sí.
Pensava o una... un poble,
o una Estefania Japó. O una Petronila Japó.
Japó Fernández.
Sí, o pensava que era el nom d'un poble jo.
No, no, no.
Ah, és un cognom.
És un cognom. És, mm. Es va, el van agafar com un nom. Què és el que va passar? O sigui, Japó... I van arribar els primers van ser els portuguesos, el 1543, i els primers que hi van anar van ser jesuïtes, perquè, esclar, era una ordre nova, espai aquí a Europa, tothom es fotia cop de colzes, havia dintre l'Eglésia, me refereixo, no? I llavors, esclar, aquests els hi va agafar la dèria de missioner amb Ignasi de Loyola.
Escampar la boira, diríem.
Escampar la boira.
Sí. Quedem-nos un moment aquí, perquè en els titulars que ens has dit al principi, has dit que et dedicaries a aquest tema perquè l'altre l'aparcàvem per un proper sí, programa que era el...
Els nens.
Del... No, no, ah, aquest ja l'havíem acabat.
Ja vam acabar.
Les festes que es van fer...
A les trinxeres.
A les guerres,
sí.
Aquesta treva que es fa per Nadal.
Sí. Sí.
I ens has dit, se me'n va anar del cap del
cel.
I em vaig fixar més amb això del Japó, sí. De les terres del sud, perquè ens queda més a prop.
Sí.
Perquè, clar, evidentment la Guerra Civil aquí no hi havia treves no. De Nadal, però m'ha quedat aquest dubte. Com que no hi havia treves? No es va fer treva per Nadal a la Guerra Civil?
Que jo no sàpiga, està escrit enlloc, no?
A veure, per exemple, últimament hi he estat mirant el que van ser les batalles a Teruel, que van ser el desembre. Uh-huh. Del
36 al 37, no?
36-37.
I del 37 al 38, suposo que també.
No, aquesta ja llavors ja,
i
no,
més
ja, no, ja no m'hi fico. Només,
i no parlen de Nadal.
El que hi estan mirant d'això...
I no es van donar descans.
I es van fotre de bufes el 23, el 24, el 25, el 26, el 27...
I sense mirar el
28,
dia, no?
El dia de...
D'any nou,
i Reis i tot el d'això.
Tant
no,
li fa, sí,
no
sí.
Havia,
sí.
Vinga, tanquem parèntesi, doncs, més aquesta.
No,
continuem amb el Japó, amb els... Bueno, no, estàvem amb els que varen anar de...
D'això,
de missioners.
De missioners, i llavors la companyia de Jesús, que havia estat fundada en 1534, i Ignasi de Loyola els hi van agafar, i au, tots cap al Japó. I va arribar, en un moment determinat, Joan III, rei de portuguès, que era el que donava les expedicions aquestes que van obrir la ruta per tota... Esclar, llavors els barcos...
La ruta quina era, però?
Cap a l'Àsia?
Sí, sortien de... Passaven per l'estret de Gibraltar?
Van,
sí,
no, van sortir des de Sines, al final de Portugal, a baix...
Ah, val, no era del Mediterrani, no, en tot cas, eh?
Van baixar per tota la costa... Tota
l'Àfrica, el continent africà.
Van donar la volta per baix al Cabo de Bona Esperança, uh-huh. Van arribar fins a l'altura de més o menys Kènia o una mica per allà, hi han posat un posto, és a Moçambique, un posto, un port que se'n diu Beira, que és nom portuguès, i d'allà van saltar fins a l'Índia, a Goa.
A la punta de baix de la Índia,
exactament.
No?
Sí, sí. A Goa estaven el 1498, el 1505 van ser a Ceilan, després van anar continuant, van arribar a 1517 a Macau, a Xina, no. També havien passat per Singapur i per d'això, i llavors...
I què feien? Anaven fundant colònies allà on passaven? O...
Sí, és que... No,
no.
Però ben, aquestes expedicions era de molta gent o...
Esclar,
no, podien ser no. Dos, tres,
però
quatre
barcos. Però això va durar
barcos.
Anys, no?
Sí, 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 espera't, ja veuràs el d'això. Aquestes expedicions van començar el 1419 i estaven al 1543
per
al
tant,
Japó.
Per tant, alguns se'n devien morir, els altres
home,
devien
esclar,
quedar...
No va ser una única expedició,
esclar.
Van anar fent,
anar fent
d'això.
Sí, sí.
I el que s'anava muntant eren colònies...
Però el retorn de notícies d'allà anava vinguent també del d'alguna manera?
Sí,
o sigui,
com venia?
Els vaixells que hi anaven, tornaven. Amb notícies amb i amb alguns que tornaven.
No, i sobretot tornaven... Això era bàsicament el que es havia dit la ruta de les espècies. O sigui,
sí, perquè has parlat de Ceilán i hi ha la canyella.
La canyella, no? Que és la millor, sí.
I sí, de qui es tractava? Era el negoci, perquè... Al mateix temps hi havia el que era la ruta de la seda, que anava pel cantó de dalt, però aquesta era bastant era perillosa,
sí.
I ho controlava massa gent i et trobava massa gent. En canvi, pel mar, mira...
Bueno, hi havia més maneres d'escapar-se, no?
Exactament. Bueno. Van començar per aquí. Al Japó, quan van començar, perquè amb això de la cristianització, l'expansió del cristianisme i tot, van arribar a ser uns 130 jesuïtes, dels quals aproximadament la major part, les dues terceres parts eren portuguesos, perquè també en sabien, trobaven gent per enviar-los a pasturar por ahí, i el resto van ser italians i espanyols.
També.
Això, llavors, bueno, ja els tenim allà, i van estar en una època, en un moment que dintre el Japó hi havia tota una sèrie de guerres civils, una part era d'un, l'altra part era d'altra, i un d'aquests senyors, el 1549, van començar a obrir ports perquè hi pogués haver tràfic i es pogués anar fent alguna cosa.
Moviments.
Perquè no per tots els devien fer la bona rebuda. En algun lloc potser no els va caure tan bé, no?
No, vull dir, el primer moment...
Clivia de tot aquell món.
El primer, moment, aquells... el primer moment, la missió que hi havia religiosa va ser involucrada amb el comerç, o sigui, controlaven el port, feien els d'això,
i de pas i adoctrinaven amb una cultura religiosa que allà no coneixien,
exactament, i a més amb una cultura religiosa molt potenta, perquè vull dir, el sintoisme japonès era molt arraigat.
Doncs, a veure, el que no he entès mai és aquest adoctrinament que van fer els cristians per estendre el cristianisme a tot el món. A veure, no es pot deixar el món tranquil? Que cadascú cregui el seu?
Es veu que no.
No, és que no entra en el meu esquema mental.
No, sí, tenien algun negoci també amb això, no?
Aquí està la mare dels ous d'en Bamba.
Mira,
bueno,
veus?
Però, espera, tu, de fet, les invasions...
O sigui que era una excusa.
Una tapadora, que diria.
Evidentment.
No? Una tapadora.
Home, evidentment. A veure, les creuades era una excusa per poder
ocupar fer... més països.
A banda d'això...
Per
marcar territori.
Les creuades va ser una cosa una mica estranya.
Anem saltant molt, eh? Resulta Ceilán.
Que, bueno, amb els adjuts hi va haver un franciscà espanyol que també l'havien fotut fora de per aquí perquè es veu que emprenyava molt el d'això.
L'enviarem cap allà.
Que empipava.
Cap allà. I aquest...
Era aquell que empipava les criades.
Quan va arribar allà es va trobar que els jesuïtes ja ho havien ocupat tot. I ell diu, no, ara jo he de fer... Va arribar a un acord amb un...
Va arribar amb aires de grandesa.
Sí, volia ser bisbe i
havia de fer alguna cosa important, no?
Resulta que es va trobar
bueno,
amb un senyor d'aquests feudals, el va entabanar, li va vendre la idea de que havien de ser cristians i que cony...
Jo no sé com es deixaven entabanar, però...
Havien d'anar... Sí, perquè sempre passa el mateix. O sigui, les classes altes, curiosament, és un dels puestos del Japó de que la cristianització no va començar per una capa baixa, o sigui, el pobre desgraciat...
Que és el que passa a Amèrica del Sud o
van anar
o Mèxic,
a les altes. I llavors, clar, un el van enganxar un dia que anava distret i ja el tenim.
I donava prestigi, no? D'alguna manera ser diferent dels... Què has dit, que eren allà sioistes o...
Sintuistes. Bueno, hi ha bastant d'això. El 1612, Masamune, que era un d'aquests daimos que d'això,
Toyotaka,
va conèixer aquest, el Lluís Sotelo,
Nada menys es deia Sotelo.
Sí, Sotelo, es deia Sotelo. Que estava intentant organitzar una expedició a Europa que a fi de demanar-li a Felip III d'aquí a Espanya i, i a Pablo V.
Tenia algun sobrenom aquest Felip III? M'agraden els sobrenoms.
Ja hi teníem els Felips, veig.
No, Felip III, no.
No tenia cap sobrenom.
L'Hermoso no era? No,
suposo que en té un, però ara no... Ara no,
no
bueno,
era,
perquè n'hi havia no sobrenoms una mica...
No, no era l'Hermoso aquest, no?
No, sembla que l'Hermoso era el segon.
Quin era l'Hermoso?
Ho busquem, ho busquem.
Que devia ser tan guapo.
Felip III. Felip III... bueno, tercer, com es
amb xifres romanes.
Sí, però com?
Tres pals, eh? Sí, palitos.
Tres pals i es fan, escrits es fan amb la I, potser, o amb la L?
Amb la I.
Felip III era Felip III de França?
Sí.
No, no, o Felip III de Castella?
De Castella.
Vale. El Felip III de Castella, a veure, i d'Aragó, i de Portugal,
sí,
i de Navarra, sí. Dit-el, i aquí té el sobrenom, ja el sabem, dit-el Pietós.
Ah, era Pietós. No, bueno, no mira.
Bueno, la qüestió... vol que hi enviï més els sacerdots franciscans perquè, esclar,
sembla que allò tira, no? Sembla
perquè... I llavors, esclar, aquest Massamune d'això diu, bueno, fan una expedició que se'n diu l'ambaixada Queixo.
Aquí que hem de cuidar la pronunciació. Eh? Queixo.
Ve amb un home de ambaixada confiança Queixo. Del Massamune.
Massamune que... també deu ser un japonès.
Sí, sí, aquest era el sí, sí, diguem-ho, per dir-ho d'alguna manera,
el feudal d'allà.
El feudal gros d'allà.
Amant de Mas.
Llavors, un dels seus homes, que es diu Asekura
bueno.
Sunenaga, o sigui,
sí.
Tenaces.
Ah, sí, el nom aquest, és maco.
I amb el Galbo Sotelo surten d'allà i venen cap a Espanya. Venen cap a Espanya, però surten... de el...
ara tenim aquí un moment de suspens.
No,
sí.
Surten...
Per què, d'on surten?
Surten?
De Japó, suposo.
De Japó, de Japó.
Ah, bé, però deu ser d'alguna ciutat.
Van cap, no, no. Cap a Manila i de Manila van cap a... No, ho dic malament.
Recapitulem, Japó.
Surten del Japó a 1613... I
hem canviat de segle ja,
cap a Veracruz.
Veracruz,
però a Veracruz, a l'estat de Mèxic, a dalt de tot, tocant als Estats Units, i llavors...
O sigui, que passen pel Pol
Nord. Pel Pacífic,
més
al Pacífic, esclar.
Sí, per allà on va naufragar el Titanic.
Van...
No, que no és això.
D'allà, cap a... Baixen fins al d'això de Mèxic i embarquen altra vegada i van... diguem la part mexicana ja de l'Atlàntic fins a Sanlúcar de Barrameda.
Ara que passen, mira, per l'estret, diguem, hi ha
perquè no. travessen a peu per Mèxic.
Ah, vale.
Claro. Agafen un altre barco.
Un altre barco,
sí. Hòstia, això... De fet,
impressionant el que es feia aquell temps.
Entre el que manaven i el frare venen quasi centenar i mig de japonesos, o sigui, que no anaven solets.
Vaja, que
no?
Es portava gent d'allà, eh?
Venien gent.
Que potser eren fills de mestissatge, o sigui...
No,
eren autèntics.
Eren, diguem, la
guàrdia
feudal,
no?
del per entendre's, pel del conte
aquell, el principal, el més important.
Jo ho veig a venir, eh? Totes les trifulques que van tenir per venir, entre callar al Mèxic i tot això, i a peu, i agafar un altre barco i tot això, per tornar jo faig un spoiler ara, que potser és això, per tornar ja devien pensar, no tornem perquè això és una bestiesa, i ens quedem en Espanya.
O sigui, ells quan van arribar a Acapulco el 1614.
Un any més
el
tard,
gener,
sí.
El gener havien sortit a l'octubre del 1613 i van arribar
tres
a Acapulco,
mesos, eh?
Acapulco 1614.
I se sabia si tot eren mascles o...
No ho explica.
A veure, jo crec que tot eren mascles.
Que es diu...
Vaig traduir d'un document italià, perquè un amic meu
que és molt de cultura japonesa, i ell tenia un document italià. El que passa que no l'he trobat, sé que el tinc per algun lloc a casa, però hi ha tant de paper que el feina és trobar-lo, no?
I els has de cremar.
Sí, i aquell recordo que parla que aquest japonès que venia, que...
Perquè imagina't aquí a Veracruz que les noies són tan guapíssimes.
El Sunenaga venia amb la seva dona i algunes
filles.
No filles, assistentes, dames de companyia o coses.
Ah, perquè vull dir que a Veracruz les dones són molt guapes.
Acapulco, el virrei els acompanya fins a Veracruz, allà embarquen amb una... amb un altre barco i van...
cap a Espanya,
cap
no?
A Espanya.
Sí.
O sigui, fan 400 quilòmetres caminant per dintre
per
Mèxic.
Terra, fins, i després...
Jo no acabo d'entendre la logística...
No hi havia autobusos, llavors,
no, a part que no hi havia maneres de comunicar-se. O sigui, si tu arribes a un lloc, has de travessar un país, agafar un altre barco, com prepares tot això?
No, espera't un moment. Hem dit que havien arribat a Ciutat de Mèxic el 24 de març de 1800.
No, sí, el temps
de 14,
passa molt, ja ho
de
14.
Sí, sí. Però és que no embarquen fins al 5 d'octubre.
Que sí, que tot és a base de temps, ja ho sé. No,
però
era pas immediat.
Que arriben allà a un
però,
port i han d'esperar que hi hagi...
Han de convèncer aquella gent d'aquell port que els hi deixi un barco...
Però,
que...
O esperar que hi hagi un vaixell...
Has de comptar que hi anava...
O portaven
anava
coses de
l'Orient. El franciscà. Portava unes cartes de presentació de l'emperador
i
més a més i portaven cofres d'espècies
però a més a més havien de dur provisions de menjar.
Sí, home, clar.
Ara ja tenien els lacaios, no?
Passen i arriben des de que surten del
de Veracruz?
De Veracruz.
No, ja havien sortit.
Ah, ja
havien travessat tot
el 5 d'octubre arriba a Sanlúcar
de
Barrameda,
que ja és d'Espanya, eh?
Ja és
sí,
Espanya.
Sí, sí, sí.
El 5 d'octubre del 1614. Després van pujar pel Guadalquivir fins a Coria del Río, l'anteport, per això a Coria hi ha d'això, i van estar-s'hi allà unes quantes setmanes. Entre aquestes històries i de que el rei d'aquí tampoc hi estava gaire conforme de rebre'ls i que ara t'espero, ara vine, ara no d'això, però és clar, el padre Sotelo intenta mediar que d'això, però es calla com un d'això les coses comercials, i llavors continuen, pugen fins a Toledo i a Madrid, de Madrid van a Saragossa, Saragossa a Lleida, Lleida a Barcelona, passen per Igualada.
Va, pel teu poble?
Pel meu poble.
O sigui, el teu poble també podria haver algun Japón.
Sí, no n'hi ha. Jo ho vaig mirar, però no.
Continuen sortint d'Espanya.
Perquè si anaven deixant a
i des de Barcelona enganxen i se'n van. Teòricament anaven directament a Roma, però... tempestats i de més històries els desvien, aparquen a Saint-Tropez, de Saint-Tropez a Savona, Savona, Gènova, Gènova, arriben a Florència, que no sé què hi van a fer, i fins al final arriben a Roma.
Entenc que pel camí doncs van anar deixant petjades.
Sí, esclar.
Se suposa. Algunes devia casar, l'altre devia morir.
O sigui,
no?
Hem dit que eren a Sevilla al novembre, fins a finals de desembre no arriben a Madrid. Volien reunir-se, el japonès li vol entregar la carta de l'emperador japonès, el Felip III es fa l'onso, van donant-li voltes i van estant i van... Bueno. Resultat que...
Volem al final, eh?
Sí, perquè hem d'anar a menjar-me, eh?
Fins al final que el 22 d'agost del 615, o sigui,
ja som...
i un any, van cap a Roma. Això continua, passa per Saragossa, Fraga, Lleida, Cervera, Igualada, al monestir de Montserrat, aquest tros el vaig traduir, Martorell, Esparreguera, i arriben a Barcelona el 3 d'octubre. I llavors hi ha...
Però a mi hi ha una cosa que no m'ha quedat clar. A Sevilla, quan s'instal·len?
No, és a la tornada.
Ah, és a la tornada.
A la tornada,
perquè
ja
no,
és
no...
que d'això. Bueno,
arriben...
Hem de fer un resum ràpid, eh?
Sí. Arriben a Gènova, arriben a Roma...
Anaven a veure
fan el que han de fer
i tornen.
I tornen.
Vale.
Cames, ajudeu-me i es queden a Sevilla.
Però, a veure, la comitiva torna el 4 de juny, torna a Sevilla, tornen...
Bueno, és circumstancial, fins Josep, això de quan tornen.
Fins al 16...
Hem d'arribar quan a tornen a Sevilla.
Bueno, fins al 25 de gener del 1616 ja tornen de Roma, ja han parlat amb el papa, ja han dit el d'això, el papa també fa així una mica l'onzo, es fa l'orni, i van fent. El 4 de juny la comitiva surt de Sevilla, o sigui, se'n va embarcar. A llavors... però diu com que han passat 3 o 4 i han arribat notícies que el Japó han tornat a perseguir els cristians que es havien fet, han matat jesuïtes, han fet això, n'hi ha alguns que dels japonesos que es havien fet catòlics amb tot aquest viatge així, o es havien fet cristians amb tot aquest viatge, diuen que no ho veuen clar,
que se les piden.
I que es queden.
Hem de posar-hi l'estocada. Es queden a Sevilla 6 o 7.
6 o 7.
I a partir d'aquest 6 o 7 surt el cognom.
Surt el cognom Japó.
Sí, esclar, perquè...
Ja hem acabat. Bueno. Molt bé.
No d'això, vull dir que...
Déu-n'hi-do el camí que hem fet, no?
De fet, el...
Hem d'acabar, Josep.
Hem d'acabar perquè ens queda un quart d'hora per les 11.
L'ambaixada... Vinga, no hi tenim més temps.
No, l'ambaixada aquesta...
Un altre dia serà.
Un moment.
Bé, no, ni un moment. No.
1613. Va sortir.
Josep, el proper programa, si us plau, porto molt més cronometrat això.
I van tornar al Japó el 1620. 7 anys
entre anar i tornar.
Vinga, va, anem a la secció del Jaume, que ja recordin que
set
ja
anys,
no és...
però mitja hora, eh? Ens ha costat aquests 7 anys.
I ja no és dos i dos fan 5, sinó que ara la secció es diu...
Els ous d'en Bamba.
Per no dir l'altre, eh?
Vinga, posem la sintonia, sí que continua la mateixa.
Sintonia és la mateixa.
Bé, deixem-ho així. Bé, doncs, veus com jo sí que em porto les coses preparades i passo del que ja sabia que parlaria en Josep a la memòria que tots tenim. Us recordeu el mes de gener d'aquest any passat?
El gener del 2024.
Fa un any.
Ah, vale.
Què va passar?
No.
Està relacionat amb
el que... Amb prou feina, recordo que vaig sopar el cap de setmana.
Bé... A nivell planetari va passar una cosa molt greu, molt gran, molt...
important?
Va ser important perquè no s'havia arribat mai a aquest nivell en aquella zona. I estem parlant de Japó, precisament.
Fixa't.
A Japó, el 20, i avui deu fer un any...
Avui fa un any, perquè avui és 20 de gener...
Entre el 20 i el 21 hi va haver un terratrèmol impressionant a Japó, amb 7,5 a l'escala de Richter, que va destruir-ho tot... Sí. Va haver-hi... Van estar molt temps i això us deia que la memòria ens és... O sigui, ens vam entrar segur, perquè ho van dir...
Segur.
A mi em sona, alguna cosa.
Eh? Segur que
destrosses supergrandioses, en fi, ho deixem així. I anant a memòria, suposo que sabeu que fa molts anys que va passar el Glòria aquí.
Sí.
El temporal Glòria. Precisament també el 20. Entre el 20 i el 21.
Sí,
sí, va venir el Glòria, al cap de res ja estaven confinats per la Covid.
Exactament. El Glòria, llevat petites esquitxades, és el temporal que ens van planar els embassaments.
Els embassaments, sí.
I del que tenim sort...
Encara.
Encara. Llevat, i ahir, de petites beceroles que ens ha dit, que ens ha fet últimament, però durant aquests... Recordeu una cosa? O no ho recordem? Quan fa del Glòria?
3 anys?
Doncs 5.
Has dit el 2020, no?
Imagina't.
Doncs 5.
Com passa?
5 anys.
És que passen, però no
sé. Que seria... 5 anys és el llustre, no. El llustre són 10, eh? Un llustre són 10 anys.
No,
són 5.
5 anys, 5 anys.
Són 5.
Algú que ho busqui.
Sí.
El 21 de gener del 2020, sí senyor. El Glòria va ser un temporal que va creuar entre els dies 20 i 23 de gener del 2020, la península Ibèrica i a Catalunya Nord. Es va registrar pluges acumulades de fins a 787 litres per metre quadrat a la vall Gallinera, pluges d'entre 200 i 500 litres.
És a dir, avui també fa 5 anys del Glòria.
5 anys avui. Avui, entre avui
i d'aquí... I el dia 23.
M'ha passat durant 3 o 4 dies.
Sí.
Hem dit entre 200 i 500 litres per metre quadrat al Vallès Oriental, les comarques gironines i les Terres de l'Ebre, nevades importants, i a l'Aragó va causar múltiples destrosses, incidències a bona part del territori, entre els quals hi va haver 13 víctimes mortals. Compareu amb les 220 i pico que n'hi ha hagut ara a València.
Sí.
Aquí jo no recordo de cap manera, perquè va agafar aquest triangle de l'Ebre cap amunt. Jo no recordo que Catalunya, que la Generalitat de Catalunya continuava sent com ara, no?
Sí, sí.
No. Era una autonomia.
És que ara, Jaume, m'has fet mirar...
Jo no recordo que la Generalitat de Catalunya... hi hagués aquestes disputes que hi ha ara demanés ajuda al govern espanyol. Ens ho van fer amb els plans que hi havia aquí.
Sí.
Van fer les advertències que hi havien d'haver,
el que calia, no?
I les destrosses hi van ser, perquè això no ho evita ningú, ni plans ni res. En tot cas, aquest temporal va afectar diversos rius i va desbordar-se, com en el cas del Tec, del Tet, de l'Agli, del Ter, del Fluvià, del Tordera, del Serpis, del Guadalop, del Matarranya. Va caldre desallotjar diversos habitatges i va provocar el confinament dels ciutadans del Baix Ter. Altres rius van tenir un cabdal al límit del desbordament, com en el cas de l'Unyà, al seu pas per la ciutat de Girona, perquè
sí,
recordeu que l'aigua va pujar
una mica
a la Casa de la Cultura.
Sí.
I tota la zona de Pedret va quedar...
Tot l'Unyà.
Tot inundat. Sí.
I ara que dius això, m'has fet mirar el tema del confinament de la Covid. Jo em pensava que hi havien estat més dies. Va començar l'estat d'alarma el 14 de març del 2020, i va acabar el 21 de juny de 2020, però suposo que això deu ser aquells moments que pràcticament no podia sortir, a no ser que havies d'anar a comprar alguna
etapes,
cosa.
No?
Però jo crec que aquest confinament que m'indiquen del 14 de març fins al 21 de juny del 2020 era aquell estat que només havies de sortir bàsicament...
Que es va tancar tot.
Sí, sí, són 3 mesos.
Era, sí, 3 mesos...
Que no podíem anar ni a passeig.
3 mesos
però estem parlant d'una altra cosa que no té res a veure amb...
Sí, no, parlo del Covid.
Però sí, sí, és que se'ns ha oblidat d'allò, però vull dir...
Bueno, per sort,
més qui menys.
Convé també una mica...
Sí, no, però...
Però hi ha coses que no s'haurien d'oblidar, perquè aquells moments que vam viure, tots plegats, ens pensaven que ens serviria per alguna cosa, i no ens ha servit absolutament per res. O al contrari.
Bueno. Ja ho deien, també aquella frase, no? Ens sortirem millor. Sí,
no, això és...
Que hem sortit a... Bueno, deixem-ho estar.
Anem a dites catalanes, ja que...
Anem a dites.
Tronquem amb això, amb aquesta dita que ha dit en Didac, que ens en sortirem d'aquí millors.
Sí.
Cosa que...
Bueno, la frase que es deia, no?
Sí, és una frase que es deia.
És la frase que es repetia pràcticament cada dia.
Sí, però... Les dites catalanes són populars i s'han transmès sempre... oralment, sí. De la boca...
De boca a boca.
Boca a orella.
Boca a orella.
Boca a orella, perdó.
La Fina ha fet una menció, boca a boca, no sé què estava pensant.
No ho sé, no, no, que no podíem fer res de boca a boca durant aquells mesos.
De generació en generació, els avis sabeu que ho explicaven, el temps d'espallonar o de fer coses d'aquelles tan mecàniques com treure les tabelles dels mongets, i aprofitaven per explicar rondalles i contes.
Oh,
i coses, sí. A l'altra generació,
sí, tant.
I d'aquesta manera es anava transmetent aquesta saviesa, sí. Sapiència.
Sí.
Es tracta de frases i expressions que, tot i no tenir un sentit literal, són utilitzades per expressar alguna cosa de manera col·loquial i amistosa.
Sí.
I tots porten alguna cosa en el seu rerefons.
Que
en
pots treure, no? Sí.
Qui no arrisca no pisca.
Exacte.
Què vol dir?
Que si no penques... No en trauràs gaire res.
Que,
s'ha de
dit d'alguna manera més formal, és que qui vol aconseguir una cosa important cal
treballar,
sí,
arriscar-se.
Sí, sí.
Arriscar-se, no, treballar no, perquè qui arrisca no pisca, no. Mai, no té res a veure amb el treball.
I treballar també, també has de treballar-ho, eh?
A veure, sisplau, la dita no té res a veure amb el treball.
No.
Té a veure amb la capacitat d'arriscar-se.
Sí.
Que no té res a veure amb
si
el treball.
Si no ho proves, no ho sabràs si et va bé.
Exactament. A poc a poc...
I bona lletra.
Es va lluny.
Jo diré la primera i ja i és que podeu veure.
Jo diré bona lletra, també, eh?
També.
El significat, què seria?
Pues que hi ha coses que no cal precipitar-se, que val més fer-les tranquil·lament, lentament.
Amb cura, sí. Va, de mica en mica...
S'omple la pica.
Ja està molt clara. I es diu...
Perquè vas recollint, poquet, i arriba un moment que pots tenir un munt.
Es diu quan es desenvolupa intensivament una acció que és lenta de per si.
Esclar, poquet a poquet.
Si vols anar ben servit...
T'has de fer tu mateix el llit.
Molt bé. I què vol dir això?
A mi, jo, si no...
Entre altres coses, perquè tenen molt significat.
Sí, eh? Sí. Aquí pots dir moltíssimes versions. Però a mi m'agrada fer-me'l jo, perquè no me'l fa bé ningú.
Val, bueno, aquesta no...
No és tan literal. Però que si vols quedar bé amb una cosa, si ets molt prim mirat...
Anem amb una... Ara us diré el significat aquí una mica més ortodoxa, que és molt més punyent. Fixeu-vos bé, eh? Mm. Es diu per recomanar algú que faci les coses ell mateix sense esperar que l'ajudi ningú.
Ah, això també. Però que a vegades perquè una cosa surti bé, com a tu... t'agradaria...
Sí, això és una altra interpretació, que també és vàlida.
I has de posar,
Però, si és el consell aquest,
sí.
Ningú és per recomanar algú que ningú t'ho farà com tu.
Mai.
I ara aquest, a veure, ja un moment, aquest també és molt nostrat. Ja els catalans...
De les coses. Pedres en fan pans.
Molt bé.
A mi m'agrada més els catalans ja fent coses.
Bueno, és una versió castellana aquesta.
Sí.
Una versió d'en Rajoy.
Bueno.
Seria la desestructuració de la frase.
Bueno,
què vol dir això de que els catalans de les pedres en fan pans?
Que treuen profit d'allà on tu no pots ni imaginar-ho. Treuen
profit... ha sigut sempre una...
Anem per aquí.
Una manera de ser, una manera de fer, una...
Diguem-ho bé, va. Es diu, quan un català obté grans beneficis de coses que en un principi sembla que en tenen poc valor.
Exacte.
Que a vegades d'una...
Tonteria d'una cosa...
Sí, un tros de ferro,
sí.
Doncs resulta que ha inventat... un català és capaç d'inventar qualsevol història que augmenta de valor el triple.
Exacte.
Vinga, som-hi, una altra més. A veure, hi ha més dies...
Que llangonisses.
Molt bé.
Jo dic fuets, jo.
No.
Clar, aquí no rima.
El refrany és aquest, no?
A veure, aquest ja és més difícil de trobar-li, el significat. Hi ha més dies que llangonisses. Què diríeu vosaltres?
Bueno, a mi m'ho deien. Quan jo deia, és que no tinc temps, tal dia haig de presentar això i... I me deien, tu tranquil·la, hi ha més dies que llangonisses.
Molt bé, es diu quan va per aquí la cosa, no és necessari fer una cosa amb pressa, que hi ha molts més dies per fer-la.
Perquè la pressa,
aquí jo tinc una variant, que no està aquí.
Ens queden 2 minuts.
Que l'hem dit alguna vegada, que és deixa pixar el matxo.
Sí. Bueno.
Us sona aquesta?
Sí.
És una mica
aquesta
més
de la Garrotxa.
Del camp.
I sabeu què vol dir?
No. Deixar fer.
I sabeu d'on ve?
No.
Doncs ve precisament
de la Garrotxa.
Quan, això és el lloc, però de quina acció ve? O de per què es diu
quan
aquesta cosa?
Quan traginaven amb els carros.
I després, quan us diré el significat o d'on ve, trobareu el significat rapidíssimament i el per què s'aplica i on l'heu d'aplicar aquesta frase. Aquesta és innovació d'aquí, eh? Perquè ja veig que no l'havíeu sentit gaire.
Sí, sentir-la sí.
Deixa pixar el matxo.
Un minut i mig.
En el camp, quan es feia les feines del camp amb animals,
sí.
Sobretot matxos que eren els que tiraven
fort.
I no... Val? Doncs, d'en tant en tant, paraven a pixar.
Sí.
I a vegades hi havia algun pagès que insistia,
amb el
bastó,
sí.
Ui, deixa pixar el matxo, sí. Que hi ha...
Sí.
No, és, a veure,
els
que
quedarem aquí,
Totes són molt maques, aquestes dites.
Són molt maques, me'n queden 12 més, però
vale,
dilluns...
Doncs, podríem dir conte acabat, S'ha acabat el bròquil.
Els ous d'en Bamba.
S'ha acabat el bròquil, perquè sí. Això s'ha acabat, eh? Vull dir
això s'ha acabat.
Avui sí.
Arribem amb
misses dites. De bròquil is over.
Arribem amb misses dites, també.
Això arriba tard.
Dat i beneït, eh? Donem el programa Dat i beneït.
Sí.
Aquí només bueno, és encetar doncs un tema i dona ganes de donar-li
cor. També dèiem que buscaríem paraules d'aquelles que es volen perdre.
Ho deixem aquí.
Com es diu perquè...
Bona nit.
Doncs s'ha acabat el bròquil. Bona setmana.
Bona nit. Bona nit. Fins
dilluns. Tots per la seva atenció, ens retrobem la setmana que ve, a partir de les 10 del vespre, el dilluns 27 de gener de 2024. 25.